A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Us trobeu a la sintonia de Ràdio Vilafranca i esteu escoltant aquest espai que dediquem un cop a la setmana a parlar-vos de literatura infantil o juvenil. És el Llegir per sentir i, de fet, el títol del programa ja explica molt clarament quin és el nostre objectiu. Fer arribar la literatura infantil i juvenil als més joves perquè llegint tinguin sentiments o perquè escoltin també la ràdio i sentin què és el que es pot llegir. Dit tot això, sempre tenint en compte que l'horari d'emissió del nostre programa no és un horari infantil, ni les característiques del programa no és un programa infantil, és un programa que parla de literatura infantil o juvenil amb els seus autors o autores. En el cas del dia d'avui, per exemple, parlarem d'Una nit bestial i ho farem amb la Meritxell Martí. Meritxell, benvinguda.
Hola, bon dia, què tal?
La Meritxell, que és l'autora del text d'aquest llibre, que ve acompanyat d'unes il·lustracions, ja avancem amb l'adjectiu, magnífiques del Xavier Salomó, que suposo que tu coincideixes, no?, amb aquesta apreciació.
I coincideixo totalment.
Realment, és un llibre, a més, amb un format diferent, podríem dir, no?, curiós. És un àlbum il·lustrat, però amb un format com de llibreta, per dir-ho d'alguna manera, no?
Bueno, de fet, mira, Una nit bestial es va publicar per primer cop al maig del 2008, per tant, per a 18 anys que es va publicar, i nosaltres, quan el vam presentar a Cruïlla, ja volíem que fos un àlbum. És a dir, que en aquell moment, estem parlant doncs, ja fa uns quants anys, l'àlbum encara no havia fet l'explosió, no?, que ha fet en els darrers anys, i en aquell moment doncs, Cruïlla va dir, mira, ens ho encaixa més vehicular-lo a través d'una de les col·leccions, no?, vaixell de vapor, és un vaixell de vapor blanc, i bueno, va funcionar, no sé si ara eren 9 o 10 edicions que se'n van fer, i ara que ja estàvem, bueno, van caducar, diguem-ne, els drets, no?, del contracte, i ens van plantejar què en fèiem, si el volíem tornar a publicar, si el volíem reeditar, va ser quan es va tornar a posar sobre la taula. Escolta'm, potser és el moment de convertir-lo en àlbum. Però què passa? Clar, estem parlant d'uns originals que també tenen doncs una mida i no pots escalar-los sense perdre qualitat i sense que, clar, estan fets doncs, per tenir doncs, unes dimensions. I llavors vam buscar aquestes dimensions que mantinguessin i respectessin, no?, la proporcionalitat i una mica el sentit del dibuix. I per això té aquesta mida, com dius tu, i el format de llibreta.
Mm-hmm. Efectivament, clar, hauria estat una llàstima que per publicar un format àlbum clàssic, podríem dir, s'hagués perdut la gràcia o les característiques literals i originals de les il·lustracions, no?
Sí, això és important. I de vegades, no sé si, bueno, ens hi trobem amb àlbums que penses, no sé jo si els autors van pensar quan van concebre les imatges que serien tan grans, no? De vegades això ha passat perquè pot ser que el mercat tingui doncs, uns estàndards, no?, unes mides, i pensen, no, és que si és tan petit, les famílies potser no el valoraran prou. Mira, hi ha com àlbums, o bueno, llibres, més que un àlbum, no sé. Això és una terminologia que a vegades abusem d'ella. Bueno, llibres il·lustrats. Els contes de la mare ossa, de la Kitty Crowder, és petitó, és una meravella de llibre, i és petitonet. Clar, llavors dius, no ocupa el mateix lloc en els prestatges, en els aparadors, no? I hi ha aquesta tendència a fer l'àlbum o a concebre un àlbum il·lustrat com un objecte gran. Jo crec que és un error, que l'àlbum ha de ser com ha de ser, no? I ens hem de cenyir el format, el contingut i no a l'inrevés.
Mm-hmm. Meritxell, una primera pregunta que et volíem fer. Tu tens un fill que es digui Bernat?
No. I a més, et diré una altra cosa. Si t'hi fixes, en la nova versió, el Bernat ja no és Bernat.
També tens raó.
Ha canviat de nom. És a dir, el Bernat ha estat des del 2008, però ara ja no és Bernat. Ara es diu Jan.
I per tant, la pregunta següent és, tens un fill que es digui Jan?
Doncs
tampoc.
Mira,
o sigui...
Sí, vaig voler... Sí, aquí és molt... Bueno, és una anècdota més personal, però clar, jo vaig fer aquest llibre, que no era mare, però ha estat com una mena de no sé si de premonició o d'alguna cosa, però aquesta situació d'anar conduint des de les extraescolars fins a casa, travessant un bosc, doncs és una situació que jo vaig escriure, diguem, abans la letra, és a dir, que jo l'he viscuda amb posterioritat i després és quan he tingut l'ocasió de revisar el text, de dir, doncs, ja que és tan real, doncs donem-hi realisme, no? I al final també apareixen uns cosins, que són en Pau i la Lia, que també són basats en fets reals, diguem-ho així.
Doncs mira, jo que ho preguntava per preguntar, perquè sense saber tota aquesta història que m'acabes d'explicar, però ara encara, diguéssim que fa més interessant l'entrevista, perquè, com tu dius, quan el vas escriure no tenies fills.
Exacte.
I, en canvi, sí que et vas, podríem dir, fixar en, primera, la importància de les relacions entre mare i fill, i després la importància també de l'estrès que patim tots plegats, que sempre hem d'anar amunt i avall amb el cotxe.
Correcte.
I que fa que a vegades no fem cas fins i tot ni als fills,
Sí, és molt curiós, no? Perquè, bueno, això em fa pensar amb allò que a vegades diu, oh, això... Bueno, hi ha una tendència a creure que els escriptors escriuen o escrivim sobre la nostra vida, no? I hi ha gent que ho fa i gent que no ho fa. El que passa és que la teva vida pesa, no? Està allà i és molt fàcil que t'influeixi, sobretot doncs, quan tractes temes més de la realitat, diguem-ho així. Aleshores, jo agafo molt, tipo molt dels meus referents, no? El que tinc a prop. Fins i tot jo no dibuixo, no il·lustro, però sí que tinc molt presents visualment doncs fesonomies, maneres de parlar, no? que filtro i després faig servir. I en aquest cas és molt curiós perquè, com dius tu, jo no havia fet aquesta això d'anar d'extraescolars a casa, però en canvi estava molt present, suposo que en l'aire que jo respirava, no? D'altres famílies, d'anar amunt i avall, i doncs mira, després m'hi he trobat ben bé, és com si el llibre em descrivís a mi.
Clar, és una història que tu, pel que ens has dit, vas escriure fa 18 anys, però una mica més, es va publicar fa 18 anys,
sí.
Però podríem dir que llegida avui és una història completament actual.
Correcte, sí. Sí, a més, jo crec que per moltes famílies, perquè d'ençà la Covid, molta gent ha fet aquesta migració ciutat-camp. En aquell moment va ser, suposo, per l'experiència traumàtica, no?, de trobar-te tancat 3 mesos en un pis sense poder sortir amb la canalla, no? I també doncs, per la migració immobiliària, que els darrers 2-3 anys ha forçat a molta gent a buscar preus una mica més raonables a zones rurals. No? Però, clar, llavors què passa? Que molts dels serveis, si vols fer una extraescolar específica que no trobes al teu poble, doncs t'has de desplaçar. I, per tant, aquest desplaçament que narra Una nit bestial és força real i força actual, efectivament.
Mm-hmm. Clar, i ara els oients que ens escolten deuen pensar que ens expliquin finalment de què va la història, perquè la poden haver intuït, però encara no ho hem explicat, no? Es tracta d'aquest viatge que fa la mare amb el fill, una nit, amb el cotxe, passant, com tu dius, que han d'anar de l'escola cap a casa i passen pel mig d'un bosc. I aquí és on la mare va atabalada, va a tota pastilla, però ha d'anar frenant perquè es van trobant animals. Quan parlem d'una nit bestial, bàsicament és perquè hi ha bèsties dins del bosc. Es va trobant animals, no?
Sí, sí, sí. Ja aquí és on dius, de què va el llibre? Doncs va d'aquestes dues coses. Per una banda hi ha un trajecte amb cotxe on hi ha una conversa entre una mare i un fill que és, bueno, ara doncs moltes vegades ja no parlem perquè posem un podcast o posem música, però quan hi ha sort, no?, i els infants estan més parladors, doncs és molt, molt agradable compartir aquests moments, no? I llavors s'uneix amb aquesta altra història que és l'aparició d'animals que van creuant la carretera. I tal com hem construït el relat el Xavier i jo, perquè això sí que podríem dir que és un llibre ben bé de coautoria, no? Perquè no és un text, home, sí que hi ha un text que ell il·lustra, però la manera com ell l'il·lustra genera un segon text. I això només ho entendran els lectors quan agafin l'àlbum, quan agafin el llibre, i veuran, no?, que hi ha una part amb text i una part sense text. I que té una estructura com molt regular. La conversa i dobles pàgines mudes on veurem uns escenaris que són els caus d'aquests animals que van apareixent. No? I això va trenant com aquesta doble narració que al final sí que també té resol també doblement. Però bueno, no vull avançar coses, et deixo que m'atrevissis tu.
Que cada cau té la seva bústia, eh?
Ah, aquí està el tema. Aquí, exacte. Hi ha unes cartes i hi ha unes bústies. Els que em segueixen saben que a mi m'agraden molt les cartes, no? Perquè també he fet un llibre de cartes darrerament. I hi ha unes cartes, però no sabem a què treuen cap. És a dir, veiem un ocell que va repartint cartes a bústies d'animals que hem vist que van apareixent per la carretera.
I els animals, els animals que apareixen per la carretera és perquè estan fugint, estan marxant, eh?
Clar, aquí, diguem-ne, hi hauria la lectura que fas tu literalment quan estàs llegint què expressen aquests personatges, no? Ostres, mira, ara apareix un òliba, ara una guineu, ara un esquirol, què passa, on van? Que potser hi ha un incendi al bosc, que estan tots fugint. Val? Llavors ja tu com a lector dius, val, aquí passa alguna cosa, però no ho sabràs fins al final. Perquè llavors, clar, quan veus aquestes cartes, dius, coi, què és això, no? Un ocell que va repartint cartes, per què, no? Què està passant? Però realment no et deixo massa espai a que puguis pensar-hi massa perquè el relat segueix i el viatge en cotxe segueix, no? I aquesta és una mica la intenció i que ha generat aquesta tensió lectora i les ganes d'anar fins al final. Que això, diguem-ne, la factoria Martí Salomó estava sempre molt, molt present, eh? Que el lector, la lectora quedi enganxat i tinguin ganes d'avançar en la lectura, perquè han de resoldre alguna cosa.
Uh-huh. Aquesta és una història que pot ser llegida aquí i als Estats Units, segurament, però el Pere Martí, el nostre coordinador, sempre li agrada insistir en el que si ho fem des d'aquí, que incorporem la nostra fauna i la nostra flora. I aquí hi és. És a dir, els animals que surten i els boscos que veiem són boscos que els tenim aquí al costat.
Mira, això és importantíssim. I és una de les reivindicacions que hem fet a les autores i a autors catalans quan diem... La literatura és universal, però és cert aquella dita del... Com és, en anglès, diu... act local, think global, act local, no? És una mica... tens un pensament global o globalitzat o obert, com vulguis dir-ne, però al final tu corporeitzes una experiència vital, personal i única que si només tenim les de gent d'altres llocs, perdem la nostra. Aleshores, aquí hi ha una línia molt fina, si em permets, entre... ficcionar un món, un imaginari, una realitat propera, però fer-ho d'una manera literària. És a dir, hi ha molta gent que t'explica, hola, em dic Pepito, i visc a aquest poble, i vaig a aquesta escola, i acaba sent tot molt prosaic, molt literal, no? I en canvi pots fer, si crea una literatura, en el fons és crear una mitologia, crear unes cosmovisions, no? I tot això, poder-ho fer en proximitat, fa créixer també un territori, una identitat i una cultura.
Uh-huh. I d'una banda hi ha aquesta qüestió, de l'altra, com tu deies, aquest diàleg constant en tot el conte, en tota la història, entre mare i fill, que també és, com tu ens deies, és important tenir estones per poder parlar, no? En aquest cas el diàleg permet avançar també entre la relació, podríem dir, entre mare i fill, no?
Sí, i justament també aquest seria un cant al tema de la parla, la conversa, no? L'oralitat, que bueno, des d'alguns llocs diuen s'està perdent molt perquè bueno, la gent anem amunt i avall, amb pantalles, amb... no? És molt fàcil, una família va amb un cotxe i aquests trajectes tan regulars que al final doncs, bueno, són quotidians i es poden fer monòtons, doncs que la canalla et demani posa música o posa el podcast o estiguin llegint darrere o estiguin fent altres coses i això és habitual i natural, no? Però aquests moments de conversa, ja sigui el cotxe, ja sigui a l'hora de sopar, poder-los tenir, que ja no és tan evident, doncs sí, això reivindicar-ho d'alguna manera, no sé si ho he fet molt conscientment o no, però em sembla interessant donar aquest modeling, no? De dir, ostres, es pot anar al cotxe parlant, eh? No cal sempre fer alguna altra cosa i despistar l'atenció, no? Perquè... no sé, és fàcil que perdem això. Uh-huh. I per cert, perdona, em volia dir, respecte del Pere Martí i la fauna pròpia, ara estava mirant la pàgina que apareix el porc senglar, aquí a la nit bestial, hi ha una doble pàgina que apareix un porc senglar, no? I ara no he pogut evitar pensar doncs, en els nostres porcs senglars i pobres, no?, que hem passat aquesta crisi d'aquesta grip que ha acabat amb una gran quantitat, no?, d'aquests exemplars que tenim pels boscos. Uh-huh. I, bueno, volia fer també un homenatge de tenir-me.
aquí queda dit. Ja, mira, hem començat l'entrevista amb una pregunta de curiositat i l'acabarem també, si et sembla, Meritxell, amb una altra pregunta de gaire personal o de curiositat, perquè dediques el llibre a la Glòria Gorgs i a l'Escola Camins. Mira, per què aquesta dedicatòria?
Doncs m'agrada que em facis aquesta pregunta. Mira, la Glòria Gorgs, amb ella va ser la primera vegada que jo vaig estar en un club de lectura infantil i veient com ell el conduïa, i em va meravellar, no? Vaig aprendre moltíssim, vaig gaudir molt com era, no? Posant en escena una lectura i per engrescar la canalla, no? I això va ser, doncs, un moment molt, molt bonic. I l'Escola Camins, també de Granollers, perquè és una escola que cada any ha treballat aquest llibre, m'hi han convidat i ho fan tan bé. És tan engrescador la manera com ho treballen, com ho presenten, no? L'escola, la biblioteca, el pla lector, és a dir, i que ho fessin, bueno, que li donessin un protagonisme en aquest relat, doncs a mi m'honora i em fa molt de goig.
Mm-hmm. Doncs aquí queda també dit i explicat. Hem parlat avui amb la Meritxell Martí, saluda, per cert, el Xavier Salomó, que no el vegis, d'Una nit bestial. Com ens has dit, un llibre que té 18 anys d'història, però que ara té una història nova, perquè està editat amb aquest format, amb aquesta tapadura, que li dona, jo diria, que un sentit especial, i que, per tant, aquells que no l'hagin llegit o que no l'hagin vist, que aprofitin per fer-ho, perquè de debò que val la pena. Meritxell, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu-siau.